Bona tarda, ara són les dues del migdia. Com en el sorteig de la loteria de Nadal han anat caient avui els premis en forma de ministeri al govern espanyol. Pedro Sánchez ja té l'equip que ha de comandar el país els propers 4 anys, en principi, si res no es torça i els suports dels socis d'investidura es mantenen cosa complicada. Govern de 22 ministeris, no es rebaixa per tant el cost del nou govern, ni amb 12 dones liderant carteres. Primera bona notícia, que el PSOE segueixi apostant per la feminització del govern espanyol donant-los el poder al capdavant de carteres importants. Per tant, Hisenda, Treball, Economia, Defensa i Sanitat estaran comandades per dones socialistes i també de Sumar. Pedro Sánchez no ha volgut tocar massa i manté els ministres de confiança que l'han ajudat a mantenir-se en el poder i els ministres que més li han funcionat en el passat govern. Exemple més clar d'això és l'ascens que li ha fet a Félix Bolaños, que li dona més poder i, a banda de mantenir la cartera de presidència, ostentarà també la de justícia, una cartera però enverinada, amb el poder judicial revoltat per la futura llei d'amnistia. Veurem si això no acaba desgastant a Bolaños, l'home que des de la cuina de la Moncloa va lluitar ara fa 2 anys per obtenir un ministeri. I la sorpresa del nou govern costa més d'explicar i de justificar. Veurem com ho fa Sánchez els propers dies. És la de Fernando Grande Marlaska, que continua sent titular del Ministeri d'Interior. Amb les carpetes del cas d'espionatge Pegasus a independentistes i la polèmica pel conflicte a la tanca de Melilla, encara per tancar, no s'entén la continuïtat de l'exjutge davant d'aquest ministeri. La tercera lectura d'aquest govern té a veure amb Catalunya i en la pèrdua de poder del PSC, que fins ara tenia 2 ministeris. Miquel Iceta i Raquel Sánchez cauen del govern i entra un històric com Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, que portava 12 anys allunyat de la política i que torna a la primera línia per comandar el Ministeri d'Indústria. Una carpeta, per cert, que sembla reservada per històrics socialistes catalans i per exalcaldes barcelonins. Doncs en un passat, ho recordaran, ja la va ocupar Joan Clos i abans de ser president de la Generalitat també José Montilla. I enmig de tot plegat es confirma el trencament de Podem amb Sumar, seguint la llarga tradició de les esquerres espanyoles que sempre han anat dividides. Yolanda Díaz castiga els socis morats i els deixa sense cap ministeri. Veurem com acaba afectant això al grup parlamentari, al Congrés de Sumar i la represàlia que puguin prendre els diputats del partit de Jone Belarra. En tot cas, el país ja té govern i amb una feina complicadíssima, com és la de fer equilibris per aplicar els compromisos adquirits amb els múltiples socis d'investidura que van fer president Pedro Sánchez. Com en el sorteig de la loteria que parlava a l'inici, que la sort els acompanyi.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Una setmana, per tant, que comença de nou amb el focus de l'actualitat posat a Madrid, on demà els nous ministres juraran el càrrec davant del rei Felip VI, però encara sobre aquesta confecció del nou govern. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
La Conferència Episcopal Espanyola demana que el nou govern treballi per la unitat. En el discurs inaugural de l'Assemblea dels Bisbes, que ha començat avui, el cardenal Joan Josep Omella, president també de la Conferència Episcopal, ha parlat de la polarització que viu el país i demana rebaixar la crispació social.
Sí, durant la seva intervenció aquest matí, Omella ha demanat als dirigents que facin tot el que estigui a les seves mans per baixar la crispació i treballar l'interès general per tal de potenciar tot el que ens uneix. A més, el president de la Conferència Episcopal Espanyola ha defensat la legitimitat dels pactes que han fet president a Pedro Sánchez.
Govern espanyol, a banda, atenció a l'estudi que ha donat a conèixer avui Oxfam Intermón. L'1% més ric de la població mundial, això són uns 77 milions de persones, contaminen tant com els 2/3 més pobres, és a dir, 5.000 milions de persones.
Sí, l'estudi revela una bretxa enorme entre la petjada de carboni dels més rics i el gruix de la població mundial. Això s'explica perquè els que tenen més diners tenen un estil de vida i inversions en indústries contaminants com els combustibles fòssils que impulsen l'escalfament global.
A les portes que se celebri la cimera anual pel clima a Dubai, avui parlarem d'aquesta qüestió. Ho farem d'aquí uns minuts amb Lourdes Benavides, ella és responsable de justícia climàtica d'aquesta ONG d'Oxfam Intermón. Tot això, el mateix dia en què un altre informe, en aquest cas de la Síndica de Greuges de Catalunya, alerta que només un 19% dels menors tutelats tornen amb els seus pares. Per la Síndica, això demostra que el sistema de protecció de menors no funciona i demana, per tant, a la Generalitat que lideri un canvi.
Un nou sistema que ha de passar per fomentar la prevenció, tenint en compte que més de la meitat dels casos atesos són per negligència o imprudència. També diu que no cal invertir més diners en el sistema de protecció, sinó que cal canviar el seu destí.
I en els esports, molt males notícies pel vestuari del Barça. Gavi es perd tot el que queda de temporada, també l'Eurocopa i els Jocs Olímpics. Pol Corredoira, bona tarda.
Sí, Xavi, bona tarda. Té completament trencat el lligament encreuat anterior i a més pateix una lesió del menisc extern. En té com a mínim de 8 a 9 mesos de baixa. És la lesió, la cara negativa de la victòria d'Espanya 3-1 contra Geòrgia.
I també el Barça, però en aquest cas el femení, s'ha entrenat aquest matí després de la maneta al Real Madrid.
3 punts que encara el fan més líder. Exhibició culé, on va tornar a brillar i tant a bon matí davant 39.000 persones que van omplir l'estadi olímpic. Lluís Companys.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes darreres hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica comença ja a canviar. Avui amb temperatures més baixes. Tenim nuvolositat variable arreu de Catalunya, uns núvols més abundants a les comarques de la meitat nord, núvols alts a la meitat sud i comarques de Ponent, i aquesta tarda amb nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.500 metres i ruixats dispersos a les comarques de Girona, tot i que la tramuntana farà que a l'Empordà aquestes precipitacions pràcticament no arribin. Una tramuntana que serà de moderada forta de cara a les properes hores. De cara a demà, precipitacions a les comarques de Girona, tret de l'Empordà, on bufarà la tramuntana, i també a les comarques del nord de Barcelona i al vessant nord del Pirineu. La nevada serà important, sobretot Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.200 metres. Aquestes nevades podrien acumular fins a 40 centímetres de neu al vessant nord del Pirineu. El mestral bufarà les comarques al sud i les temperatures continuaran baixant.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García, la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Espanya ja té nou govern. La coalició de govern entre PSOE i Sumar, presidida per Pedro Sánchez, ha conformat un executiu format per 22 ministeris amb 12 dones liderant les principals carteres. Hi ha poques cares noves i la majoria de ministres de l'antic govern repeteixen, tot i que alguns canvien això sí de ministeri. Així doncs, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Rivera repeteixen com a vicepresidentes d'aquest nou executiu, amb la incorporació també en una altra vicepresidència de María Jesús Montero.
Sí, altres ministres que agafen més rellevància són Félix Bolaños, que assumeix justícia i que manté també la carpeta de presidència. Isabel Rodríguez, fins ara portaveu, canvia de responsabilitat i passa a ser ministra d'Habitatge i Agenda Urbana. També José Luis Escrivá, fins ara al capdavant de Seguretat Social, passa a comandar el Ministeri de Transformació Digital. La portaveu del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría, serà la nova portaveu de l'executiu i, a més de mantenir les competències en educació i formació professional, incorpora també les d'esport. També continuen els seus càrrecs Fernando Grande Marlaska, Interior, Margarita Robles, a Defensa, Luis Planas, Agricultura, José Manuel Álvarez, Exteriors, i Diana Morán, a Ciència i Innovació, que incorpora també l'àrea d'universitats, que deixa, per tant, de tenir carpeta pròpia.
Així doncs, el president espanyol aposta amb aquest equip per una legislatura on predomini el diàleg i la negociació. Així definia el mateix Pedro Sánchez avui, aquest matí, el seu nou govern.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
En la fotografia de les cares noves del nou govern espanyol hi trobem l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que ocupa la carpeta d'Indústria. Un ministeri que anteriorment ja han ocupat altres càrrecs catalans, com Joan Clos, que també va ser alcalde de la capital catalana, o l'expresident de la Generalitat abans de ser-ho, José Montilla. Amb la sortida d'Iceta i Raquel Sánchez del govern, el PSC es queda, per tant, amb un sol representant en l'executiu estatal. Marxem, per tant, cap a la seu dels socialistes catalans a Barcelona. Judit Casellas, bona tarda. Què en diu el PSC de tot això?
Bona tarda, Xavi. El PSC treu importància al fet que hagin passat d'ostentar 2 ministeris a només un. Diu que l'important no són els noms, sinó vetllar pel projecte col·lectiu. Això sí, la branca catalana del partit espera tenir un pes rellevant al sotogoverno, tot i que a hores d'ara desconeix si això serà així. Sobre si l'amnistia pot haver influït en que el PSC tingui només un ministeri o sobre si el traspàs de Rodalies hagués estat més fàcil amb un ministre català, el partit diu que no. La portaveu del PSC a Catalunya, Elia Tortolero, tanca files amb Pedro Sánchez.
Que tampoc ens preocupa estar exhibint constantment el pes que tenim. És el govern d'Espanya, qui l'ha triat és el president, en Pedro Sánchez, i per tant tota la confiança en ell. És un projecte col·lectiu i nosaltres sempre ho diem. No ens importen tant les persones, sinó el projecte, sinó les polítiques que es desenvoluparan i sobretot que s'obre una nova etapa per a Espanya i per Catalunya.
El PSC no ha influït en la decisió de nomenar Jordi Hereu com a peça clau de la legislatura. Entrant al nomenament, ha estat pres directament per Pedro Sánchez i no perquè sigui un nom que hagi proposat directament el PSC. I ara què passarà amb els ministres sortints, Miquel Iceta i Raquel Sánchez? Doncs de ministres a diputats, ras del Congrés o, com a mínim, de moment.
Repassem breu també amb tu, Judit, el retorn de Jordi Hereu a la primera línia política després de més de 10 anys fora del focus mediàtic.
Sí, el polític socialista va ser alcalde de Barcelona entre el 2006 i el 2011. Després de perdre les eleccions municipals, es va apartar de l'activitat política sense deixar de militar al PSC. Des del 2020 presidia la companyia Hispasat, participada per la Societat Estatal de Participacions Industrials. En la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament es van impulsar les noves polítiques de mobilitat urbana de Barcelona i es va fer una consulta popular sobre la construcció del tramvia de la Diagonal.
Gràcies, Judit. I pel que fa a les altres cares noves del nou govern espanyol, hi trobem el català Ernest Urtasun, al capdavant del Ministeri de Cultura, que fins ara ocupava precisament Miquel Iceta i que ara passa a Júlia Mans de Sumar.
Sí, el partit de Yolanda Díaz assumeix ara també la cartera de Sanitat, que comandarà Mònica García, fins ara portaveu de Más Madrid a la comunitat madrilenya. García, que també és metgessa, va ser una de les opositores de Díaz Ayuso durant la gestió de la pandèmia. Sumar també s'endú al Ministeri de Drets Socials, que comandarà Pablo Bustinduy, exdiputat de Podem. A més, Sara Rego ocuparà el Ministeri de Joventut i Infància.
Podemos no ha trigat en reaccionar. El partit acusa Pedro Sánchez i Yolanda Díaz d'expulsar-los del nou govern. El portaveu del partit, Pablo Fernández, considera que és un gran error. En roda de premsa aquest migdia ha assegurat que el moviment de Sánchez busca que ningú incomodi el poder polític, mediàtic i judicial.
El que és important que es compleixin els acords, però a ningú li sorprendrà que en un ministeri tan delicat, tan estratègic com en el...
Era, en aquest cas, escoltàvem la reacció d'Esquerra Republicana, que ara hi tornarem. Era, en aquest cas, havíem d'escoltar Pablo Fernández. Reacció de govern, el tenim.
Y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno y esto es un grave error y es una muy mala noticia para España. Limita, cuando no cercena completamente, las posibilidades de transformaciones profundas y de cambios reales que precisa y que necesita nuestro país. Lamentable que, por ejemplo, Marlaska repita como ministro del Interior y también es destacable que la señora Robles vuelva a tener la cartera de defensa, gana el ala más conservadora del gobierno.
Era ara sí el portaveu de Podem, Pablo Fernández, valorant el fet de que aquest partit, el partit de Jon Leverra, s'hagi quedat fora del nou executiu en el repartiment de carteres. Després de la polèmica i les incomoditats que ha portat també la llei del només sí és sí, Pedro Sánchez castiga el soci de coalició i porta cap al PSOE la cartera d'Igualtat, que ara liderarà l'exregidora socialista de Valladolid, Ana Redondo.
I no és l'únic ministre de Valladolid que entra a formar part del nou executiu, Òscar Puente, qui va ser alcalde de la ciutat i que va ser l'ariet del PSOE la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo entra al govern amb la carpeta de transport sota el braç. Una carpeta que fins ara ostentava el Partit Socialista amb Raquel Sánchez al capdavant i una altra cara nova del nou executiu és Elma Saiz, exconsellera Navarra, que s'encarrega en aquest cas de liderar el Ministeri de Seguretat Social.
L'oposició del Partit Popular considera que l'estructura del nou govern de Sánchez danya la separació de poders i construeix un mur entre espanyols. Han dit el partit d'Alberto Núñez Feijóo creu que el PSOE ha perdut també l'oportunitat de reduir les carteres i a reduint així també el cost econòmic d'aquest nou govern.
Els populars també critiquen la continuïtat de Fernando Grande Marlaska al capdavant d'Interior, decisió que consideren una provocació després de l'escàndol d'espionatge del programa Pegasus, les seves mentides sobre l'incident que es va saldar amb diversos morts a la tancada Melilla o la crisi migratòria de les darreres setmanes.
I ara sí, l'escoltem abans en aquesta mateixa línia, s'ha pronunciat des de Catalunya Esquerra Republicana, és la portaveu del partit, Raquel Sans.
El que és important que es compleixin els acords, però a ningú li sorprendrà que en un ministeri tan delicat, tan estratègic com en el Ministeri de l'Interior, doncs no ens agrada el nom que es proposa, perquè ens agradaria que en un ministeri de la sensibilitat que hauria de tenir el Ministeri d'Interior, doncs hi hagués algú al capdavant compromès amb els drets humans i, per tant, en aquest cas ens agradaria algun altre nom.
Partits polítics, a banda, aquí també han reaccionat a aquest nou govern, és la Conferència Episcopal Espanyola. En el discurs inaugural de l'Assemblea Plenària dels Bisbes, que ha començat avui a Madrid, el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, ha demanat a Pedro Sánchez que treballi per recosir les diferències que han generat els pactes que l'han fet president i demana als membres del nou executiu que treballin per la igualtat de tots els espanyols.
Invito al nuevo gobierno a trabajar con la mirada puesta a largo plazo, pensando en la España que queremos dejar a las próximas generaciones, un país unido, capaz de enriquecerse con las diferencias culturales y que asegure siempre la igualdad entre todos los ciudadanos.
I també atenció sobre els pactes d'investidura que aquestes setmanes han centrat l'actualitat política a Espanya, amb divisió d'opinions entre els ciutadans, alguns manifestant-se al carrer. El cardenal Omella ha defensat la seva legitimitat d'aquests pactes i ha fet una crida a que retorni la pau social.
Hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia. aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978.
Així doncs, el nou govern de Pedro Sánchez, que comença a caminar oficialment a partir de demà dimarts. Els ministres juraran o prometran el càrrec davant del rep Felip VI, a les 9:30 del matí en un acte a la Zarzuela.
L'acte tindrà lloc, com deies, a la Zarzuela. Serà el pas previ al tradicional intercanvi de carteres amb els seus predecessors a les seus dels diferents departaments. El procés de relleu acabarà amb la reunió del primer Consell de Ministres, que se celebrarà al Palau de la Moncloa. Finalment, i com és habitual, el govern oferirà una roda de premsa on explicarà els acords de govern i on la nova portaveu de l'executiu espanyol, Pilar Alegría, s'estrenarà davant dels mitjans.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Quart de 3 de la tarda, més qüestions. Govern espanyol a banda. L'1% més ric de la població mundial, és a dir, 77 milions de persones, contamina tant com els dos terços més pobres, és a dir, 5.000 milions de persones. Ho apunta el darrer informe que ha fet l'ONG Oxfam Intermón amb motiu de la cimera del clima, que se celebrarà a Dubai a partir de la setmana que ve.
El document analitza les emissions lligades als hàbits de consum dels diferents grups de renda durant l'any 2019, l'últim del qual es disposen dades. Segons aquestes mateixes dades, l'1% més ric de la població mundial va generar aquell any el 16% de les emissions de carboni globals, el mateix que generen, com deies, els dos terços més pobres de la població. Això s'explica perquè els que tenen més diners tenen un estil de vida i inversions en indústries contaminants com els combustibles fòssils que impulsen l'escalfament global. Com a exemple, l'estudi cita l'ús de iots o d'avions privats. En el cas espanyol, el 10% de les persones amb més ingressos va generar quasi una tercera part de totes les emissions.
Aquest informe, com dèiem, arriba a les portes d'una nova cimera del clima que ha de començar el proper 30 de novembre, una cimera, la COP28, on s'han de debatre qüestions sobre la gestió, per exemple, del canvi climàtic. De tot plegat, en volem parlar avui amb Lourdes Benavides. Ella és responsable de justícia climàtica d'Oxfam Intermón. Senyora Benavides, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo se puede frenar que el 1% más rico del planeta contamine, para que contamine menos el 1% más rico del planeta?
Bueno, claramente tenemos que urgentemente hacer algo por ¿no? unas diferencias, unas desigualdades tan fuertes. El informe lo que quiere es demostrar que estas dos crisis, por un lado la crisis climática y por otro lado la desigualdad, están íntimamente ligadas, que no podemos hacer nada por un lado sin llevar políticas por el otro. Es decir, que son las dos caras de la misma moneda, de alguna manera. Claramente, lo que proponemos en este informe es, para empezar, gravar a los ultrarricos, es decir, bueno, pues impuestos específicos para los que son los mayores contaminadores en el fondo, bajo un poco un principio también de gran aceptación, ¿no? Que es el que contamina también, porque necesitamos financiar la transición energética, necesitamos que esa transición energética sea justa, pero necesitamos muchos fondos para conseguir hacer esos cambios que tenemos que hacer de nuestra forma de vivir, de producir, de consumir, si queremos realmente seguir viviendo, ¿no? en un planeta y también de cara a las nuevas generaciones poder seguir viviendo en buenas condiciones, ¿no?
El día 30 empieza en Dubái la COP28, la cumbre sobre el clima. ¿Creen que este informe que han presentado hoy se tomará en consideración? ¿Qué acuerdos espera que lleguen los líderes políticos respecto al cambio climático?
Creo que este informe se tomará en cuenta. Creo que este es uno de los temas que probablemente se abordará, porque uno de los grandes temas que se va a abordar en la COP28 de Dubái es el tema de la necesidad de financiación. Este va a ser un tema en agenda muy fuerte, no solamente financiación para la adaptación de los países que más lo necesitan, que los que reciben estos impactos de manera más acuciante, ¿no? En países en el sur global, y también para la generación o la creación de este fondo que ya se decidió hace dos años que se iba a crear y que necesitamos urgentemente que se dote de fondos, que es este fondo para pérdidas y daños, es decir, para cubrir todas las pérdidas, los daños de estos países, de estas poblaciones que ya no se pueden no pueden pensar en adaptarse, sino que realmente tienen que ser compensados por todo lo que han perdido. La financiación es fundamental, la transición energética, como decía antes, es fundamental, es urgente, es necesaria y se tiene que hacer de forma justa. Y para eso, los que más contaminen, los que más tienen, los ultra ricos que concentran ese nivel de contaminación en carbono tan alto, tienen que ser los primeros que pongan de su parte, ¿no? Es como la manera más rápida de cambiar el rumbo que llevamos hasta ahora, que no nos lleva a nada bueno, porque todavía ya sabemos que el 1,5, ¿no?, de grados de calentamiento de aumento de media de temperaturas está a la vuelta de la esquina.
Ya para terminar, hoy se ha conocido el nuevo gobierno en España. ¿Qué políticas sobre medio ambiente y para combatir la contaminación urgen en el país?
Bueno, es muy importante continuar la senda que yo creo que este gobierno ha empezado en los temas relacionados con transición energética justa. Hay que acelerar el paso, hay que ser más ambiciosos claramente en la reducción de emisiones, porque España todavía está muy por debajo de lo que debería aportar, un 32%, cuando lo que le pedimos al gobierno es un 55%. Hay que acelerar, por lo tanto, el ritmo de reducción de emisiones si verdaderamente queremos vivir en un planeta seguro. Y bueno, continuar también por esta senda de la fiscalidad verde, ¿no? Insistimos mucho, es que es importante no solamente para conseguir fondos para asegurar esa transición energética, también para cambiar hábitos, ¿no?, y para cambiar nuestras formas de vida hacia todos en la misma dirección, es decir, un planeta más seguro, más igualitario, más verde.
Lourdes Benavides es responsable de la justicia climática de Oxfam Intermón. Señora Benavides, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta el migdia.
Més coses, que els menors tutelats acabin en un centre d'acollida hauria de ser l'última opció. Això ho diu la síndica de Greuges, que avui ha presentat un informe perquè la Generalitat canviï l'actual model de protecció de menors i que la prioritat sigui que aquests infants estiguin amb les seves famílies. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Les xifres són clares. Més de la meitat dels infants tutelats pel govern estan en centres d'acollida de mitjana i acostumen a passar més de 2 anys. I el problema s'agreuja quan surten del servei de protecció, ja que només el 19% d'aquests menors acaben tornant amb les seves famílies. A més, l'estudi que la síndica de Greuges ha presentat fa una estona al Parlament també revela que més de la meitat de menors tutelats arriben al servei de protecció de menor per imprudències o negligències, és a dir, per situacions que es podrien revertir amb l'atenció adequada. La síndica Esther Jiménez Salinas creu que el problema parteix de la base de la formació que reben els professionals.
Cal fer una gran diferència, no?, en els casos greus, el risc greu. D'immediat s'ha de prendre la mesura, que sigui el més breu possible, però això és la meitat. Però jo crec que aquesta mancança és des de la formació, ja. Si això estigués amb els treballadors socials, amb els educadors, i emprenguem de la idea de que el suport a les famílies és fonamental, tot això, i fins i tot, doncs, veure que la institucionalització no és un bé. És imprescindible en un moment determinat, però no és la millor protecció.
Jiménez Salinas assegura que no fan falta més diners per canviar el sistema, sinó que caldria dedicar la majoria de recursos a la prevenció, un canvi en el sistema que la síndica demana que lideri la Generalitat, amb qui ja s'ha reunit per presentar-li la proposta.
Gràcies, Pau. Girem la mirada al que ha passat avui també als jutjats, on la cantant colombiana Shakira ha evitat anar a judici i ha pactat una pena de 3 anys de presó que no complirà en reconèixer que va cometre frau fiscal.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
El pacte que ha tancat amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat contempla el pagament d'una multa de 7 milions d'euros a canvi d'evitar entrar entre reixes.
El judici havia de començar avui a l'Audiència de Barcelona i la Fiscalia li demanava inicialment 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar l'IRPF i l'impost de patrimoni, a més de 24 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. La cantant va simular que vivia fora d'Espanya quan estava fincada a Barcelona. La cantant i la Fiscalia havien negociat un possible pacte ara fa uns mesos, però finalment Shakira el va descartar, al·legant que era abusiu, que es considera innocent i que ja havia pagat més de 17 milions d'euros a Hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal. Finalment, avui ha acceptat el pacte, al·legant que és el millor pel futur de la seva família. Ho ha explicat una de les seves advocades, Míriam Company.
Ha estat una decisió molt meditada i molt madurada, pensant en el benestar dels seus fills, en la seva pròpia tranquil·litat personal i amb la voluntat de centrar-se en la seva carrera professional.
Des del bufet defensor confiaven en la innocència de la cantant.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Nom propi avui, el dels esports, és el de Gavi, que es perd el que queda de temporada, però atenció també a l'Eurocopa i als Jocs Olímpics, Pol.
Efectivament, es confirmen els pitjors presagis pel migcampista del Barça. Pateix un trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll, a més d'una lesió al menisc extern, ho anuncia del club en un comunicat després de les proves complementàries a les quals s'ha sotmès aquest matí a la ciutat esportiva del Barça. El seleccionador Luis de la Fuente explicava així la lesió en roda de premsa.
Sí, hemos hablado con el jugador, no tenía que ver el golpe... Dice que no había sido nada, sido un golpe sin más y que ha sido, hemos visto ya la aceleración y ha sido solamente al pisar, que ahí ha sido un control que ha ido girando y al pisar ha pisado mal y se le ha ido la rodilla. Creo que es el momento más duro, el más amargo y el... Sí, es el más, no sé.
Escoltàvem de la Fuente molt emocionat explicant que és el moment més dur al món del futbol que ha viscut en la seva carrera. Gavi es va lesionar ahir a l'últim partit de classificació de l'Eurocopa, que va guanyar Espanya a Geòrgia per 3-1. Una Espanya que serà la cita europea com a cap de sèrie. Lenormand avançava als espanyols només començar. Varaschelia feia l'empat a 1 a la represa. Ferran Torres i un gol en pròpia de Geòrgia donaven els 3 punts i el liderat de grup, el combinat espanyol.
I ara mateix qui jugues? La selecció espanyola, sots 17.
Empat a 1 ara mateix al minut 63 de la segona, marcat Junyent, en aquest cas per la selecció espanyola. Nahuat ha fet l'empat just abans del descans. El partit correspon als vuitens de final del Mundial contra Japó amb el blaugrana Marc Guiu com a titular. També juguen com a titulars els futbolistes del Barça, Cubarsí, Héctor Font, Andrés Cuenca, Pau Prim, Quim Junyent, que ha marcat el gol, i Juan Hernández. Busquen el passi a quarts de final després de ser primers a la fase de grups amb dues victòries, un empat contra Uzbekistan. Qui ha aconseguit el bitllet és Brasil, que ha eliminat Ecuador.
Mentrestant, el Barça femení s'ha entrenat aquest matí després de la maneta que li va endossar el Real Madrid.
Quasi 40.000 persones ho van veure en directe a l'estadi olímpic Lluís Companys. El primer gol no es feia esperar, arribava de les botes d'Aitana Bonmatí, sumant el quart de la temporada. El segon sí que trigaria una mica més a arribar, tot i les múltiples ocasions de les blaugrana. No era fins al minut 43 que Graham Hansen enfonsava la pilota a la porteria. Les jugadores de Giraldez aprofitaven que el Real Madrid anava remolc per fer el 3-0, obra de Mariona Caldente, i amb aquest resultat s'arribava a la mitja part. A la represa, quan semblava que ja el marcador no es mouria més, arribava al quart després d'una jugada magistral d'Aitana i una definició de Clàudia Pina. Vicky López, que tot just acabava de sortir al terreny de joc, acabava sentenciant el partit amb el cinquè. Al final del maig, l'entrenador Giraldez dedicava la victòria a l'afició i posava en valor el partit de l'equip.
No, es muy difícil porque, bueno, la gente que estamos dentro sabe la dificultad que hay en el día a día intentar dar tu mejor versión, ¿no? Y no solo conformarte con los goles que marcas o con las ocasiones que generas, sino intentar mantener esos esfuerzos durante el mayor tiempo posible. Creo que ha sido un gran partido de todas las jugadoras, realmente hemos estado a muy buen nivel, la gente que ha entrado al banquillo también ha aportado.
El Barça és líder de la competició amb 27 punts, mentre que el Real Madrid és segon amb 21.
I el Sabadell destitueix Gerard Bofill després de la derrota contra el Lugo i ja té nou entrenador.
Òscar Cano serà l'encarregat de dirigir els arlequinats fins al juny del 25. Cano té experiència segona, l'antiga segona B i l'actual primera federació, amb més de 300 partits dirigits en equips com Granada, Salamanca, Depor o Castelló, amb qui va aconseguir l'ascens a segona. El nou entrenador començarà ja demà dirigint l'entrenament de l'equip juntament amb Elias Martí i té per davant la difícil tasca de reflotar un Sabadell que no passa pel seu millor moment. Amb Bofill, 6 derrotes, 6 jornades, és cué amb 7 punts en 13 jornades, 10 derrotes en 13 jornades precisament, primera parada a Terol aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Acabarem la informació esportiva amb dos punts més. El primer en vol. El Barça ha comunicat aquest matí la lesió de l'extrem Blas Hank.
Efectivament, l'eslové pateix una lumbàlgia que el deixarà fora 10 dies, així doncs el jugador no serà dijous al partit de Champions al Palau contra el Wisla Plock ni tampoc contra la de Mar de Lleó diumenge. Es dubta també pel darrer partit del mes programat precisament per d'aquí 10 dies contra el Vesprem. El Barça ve de guanyar amb contundència el Sinfín per 44-25 i continua el líder de la Lliga Sobal amb 21 punts, 2 més que l'Irun i 4 més que el Granollers, que és tercer.
I per últim, en tenis, Novak Djokovic comença avui la seva setmana número 400 com a número 1 del món.
Ho fa després de guanyar la Copa de Mestres de Turí contra Jannik Sinner per 6-3-6-3. El serbi superava així Roger Federer, amb qui fins ara estava empatat a 6 trofeus cadascun, tot i que l'italià havia exhibit el seu millor temps durant tota la setmana. L'havia fet fins i tot guanyar Djokovic a la fase de grups, no trobava ahir la seva millor versió i no podia repetir la gesta. Amb aquest triomf, Djokovic tanca la temporada amb 7 títols, 3 d'ells de Grand Slam, i acabant com a número 1 l'any.
Estel Migdia.
I en cultura, tres dels màxims exponents de la música urbana a Catalunya seran els caps de cartell del proper festival Ítaca, que es farà a l'Estartit la nit de Sant Joan. Es tracta dels Tiets i les escoltem, Muixca i Julieta.
El festival ha decidit anunciar-ho per sorpresa en una de les pantalles que hi ha al Times Square de Nova York en el concert que han batejat com Catalan Dream.
I atenció, perquè el festival ja ha venut les primeres 500 entrades del concert i ho ha fet sense haver anunciat cap dels artistes que hi actuaran. Amb aquest ritme acabem el programa d'avui. Nosaltres tornem demà dimarts al mateix lloc i a la mateixa hora. Gràcies per la confiança. Us deixem ara amb Mercè Raga i tot el seu equip que es posen al capdavant de la fabricació pròpia. Bona tarda.